De far a far, es magazín desmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
10:39, les 5:39, plans per aquest vespre. Doncs a partir de les 7 de la tarda, en Miquel Costa ens introduirà en el món del tarot amb una dissertació sobre els orígens històrics d'aquest art endevinatori i la càrrega simbòlica que suposen els 22 arcans majors. Serà en el marc del Sant Divendres, que cada setmana se celebra doncs, a la casa del poble de la Mola. En la seva, diríem, carta de convidada doncs, als esdeveniments, als actes culturals a la casa del poble doncs, de dijous i divendres, el pregoner de la Mola ens parlava doncs, del viatge de l'heroi, de Josep Campbell, present històries i agendes populars de nombroses cultures al llarg de la història. Jo haig de reconèixer que sóc un absolut ignorant d'aquesta art, d'aquest món del tarot, i suposo que, com molts dels nostres oients, d'una forma inconscient, vinculem o associem el concepte, la paraula tarot, doncs a tots aquests anuncis que fa doncs, 30 anys que hem vist a la televisió professionals, o sí, la televisió, no? Professionals, en aquest cas, que et tiraven les cartes i que havies de crear un 905 i et deien què et passaria a la vida. Aquests tarotistes, molts d'ells segurament absolutament estafadors. En qualsevol cas, molt bon dia, Miquel Costa.
Bon dia, Bernat.
Suposo que el primer és d'alguna manera marcar la diferència entre el que és l'origen històric, simbòlic i el que com jo mateix, molts ignorants, associem al tarot.
Sí. A veure, per això és que en un principi és interessant quan un pretén xerrar, jo no som un gran expert, t'explicaré si vols una mica quina és la meva experiència, però quan un pretén xerrar d'una cosa com és el tarot, que té tota aquesta càrrega i tot aquest maltractament que ha tingut, ja no només perquè s'hagi fet servir com a adivinació, que inclús ja no, el que fa més ràbia no és que es faci servir per adivinació, per la simple adivinació, sinó la manera en què es fa servir, no? Com es maltracta. No? Per adivinar el futur, cosa que evidentment jo no hi crec que es pot fer servir qualsevol cosa, es pot fer servir una bola de cristal, es pot fer servir cafè, pots mirar els ocells, no? Els grecs miraven els ocells i també t'endevinaven el futur. No, parlarem bàsicament de la càrrega simbòlica que té el tarot. Farem un breu repàs sobre els orígens del tarot, parlarem de la baralla de quatre pals que coneixem, la baralla espanyola, que és anterior al tarot, perquè quan es parla de tarot també s'ha de dir que és un joc de quatre pals, igual que la baralla espanyola, de 56 cartes en aquest cas, però que se li afegiren en un moment donat de la història, segle XV a Itàlia, se li van afegir 22 cartes que són aquests arcans majors i que són aquests arquetips universals que despleguen un viatge de l'heroi.
És un joc.
Pot ser un joc. Hi ha hagut moltíssims tarots. En un principi es va fer servir com a joc, però el joc parteix de la baralla de quatre pals. La baralla de quatre pals és un joc. I després s'afegeixen uns trumfos i es fa una baralla de cinc pals, que és on apareix el tarot. Val? Per tant, sí, és un joc. I el que té, sobretot, és això que dèiem, és una càrrega simbòlica molt important, no? cada carta.
De quan el datem? Perquè jo no entenc molt de cartes, però sí que sé que durant l'edat mitja, en aquest cas, plena edat mitja, al segle segle XIV o així, es va prohibir els jocs de cartes.
Sí.
I el tarot de quan neix?
A veure, el tarot neix al segle XV, ve de la baralla de quatre pals, que és anterior, que té orígens que no, són prou desconeguts, però ja diguem aquesta baralla més formada, que és el que anomenem la baralla espanyola, apareix, la més antiga datada és de 1331, per la memòria, però crec que és 1331, segle XIV, i que és una baralla que es troba a Sevilla, d'origen musulmà, tot i que els àrabs feren servir, perquè a Pèrsia, a l'Índia també hi ha cartes, a l'Índia hi ha una baralla de 10 colls, molt antiga, que és anterior a tot això. No? Per tant, és una mica incert. En tot cas, la baralla de quatre pals està en això que tu deies, l'edat mitjana, que es va prohibir, evidentment, com es prohibia tot el joc. No?
Moltes coses de l'Índia van arribar a Espanya precisament pel món àrab.
Sí,
no?
Sí, sí.
Escolta, l'etimologia del tarot, d'on ve aquest nom?
Tampoc es sap. Dins el tarot, a part de que hi ha molta superxeria, com hem dit al principi, també hi ha molt de desconeixement. Parlarem de coses concretes que hi ha i del seu origen històric que està ben datat, no? Però hi ha coses com l'etimologia que no es sap ben bé del cert d'on parteix. Hi ha diferents opcions que les explicarem avui a tarda també. Podria venir d'Astarot, que és un dels ducs cristians de l'infern. Astarot, que el seu propi nom ja porta la paraula tarot.
Un duc cristià de l'infern.
Sí, és un dels ducs cristians de l'infern. El duc de l'infern té aquest sobrenom que es deia Astarot. Però és que també podria venir del llibre de Tot, que és un text egipci on hi ha un mestre que ensenya un deixeble. També el llibre de Tot, Tarot, també té molta... O la Tara, que és una deessa hindú. També molt, molt coneguda. No sap ben bé, però donarem algunes opcions on podria venir el nom de tarot.
Molt bé. Dades històriques, també faràs un context, diríem, històric.
Sí, farem una primera part, que explicarem tot això que estan parlant ara i farem una mica aquest recorregut històric de les coses que més o menys saben, que estan comprovades. Parlarem d'alguns estudiosos del tarot i de simbologia molt, molt potents. Parlem de Jung, que és una personalitat prou coneguda, però també de Crowley, un anglès que va fer tota una recerca en mitologia, o del propi Joseph Campbell, que és qui va, un nord-americà, de principis de finals del segle XIX, que va desplegar tot un estudi sobre mitologia i religió comparada, i va trobar que hi ha un origen, hi ha un patró narratiu que és comú a moltíssimes històries, és un patró èpic d'un heroi que rep una crida i que ha de fer un salt i ha de passar a l'acció i ha de superar unes proves i tornar redimit a casa. No? I sobre aquest patró de Campbell establirem un viatge i convidarem a la gent a conèixer aquests arcans majors a través d'aquest viatge de Campbell. És una mica liós tot això que estic explicant, però...
A mi m'agradaria que m'expliquessis què és un arcant i què és un arcant major.
Clar, és que, a veure, els arcants majors li diem a les 22 cartes que en aquest segle XV s'afegeixen a la baralla de quatre pals. Tenim la baralla de quatre pals, que és molt antiga, i tenim aquests arcants majors. Mira, jo de fet n'he portat un. Aquest és... el primer arcà major són aquestes 22 figures arquetípiques sobre les quals es fa aquest viatge que dèiem de l'heroi en 22 etapes. I aquesta és una d'elles. Aquesta...
És guapa, aquesta carta.
Conta'ns una mica què hi veus en aquesta carta, Bernat.
Veig que, bueno, és un dibuix, diríem... en dues dimensions, diríem, podria ser una mica cubista, podria ser un dibuix aquest d'en Marc Sánchez, l'il·lustrador que tenim aquí, tatuador Formentera.
Sí.
Es pareix un viatger perquè porta, diríem, va com de viatge, perquè porta aquí al darrere, doncs, no me'n recordo com es diu, aquesta bossa com de viatge.
Sí. Com un lligall, no? Un pal amb un lligall.
Un pal amb un lligall. Sí. Porta uns cascabells com un... Porta un vestit medieval d'aquestos que encara veiem, doncs, quan veiem, doncs, per exemple, a Siena, doncs, aquests jocs medievals, doncs aquest color vermell i verd.
Amb quines figures associes aquesta imatge?
Amb quins
arquetips, amb quins estereotips, inclús, potser tenim... Mira, t'he portat
aquí
una altra...
Bueno, a mi...
T'he portat una altra carta,
sí,
que aquesta segur que la coneixes.
Aquest, amb el Joker, t'anava a dir, un Joker, un bufó.
Un comodí, no? Un bufó.
Un bufó. I té com una mena, doncs, de bèstia que li està com rascant, diríem, el... no sé si és el cul o la cuixa.
Com un gos, no?
Com un gos, però amb banyes, no?
Sí,
pareix.
Sí, sí, sí. Mira, això, aquesta figura...
I porta un bastó.
És del tarot de Marsella, és la...
Hi ha tarots de diversos llocs?
Sí, hi ha 50.000 milions de tarots. Cada investigador, cada estudiant del tarot, després acaba fent la seva pròpia interpretació, perquè al final una carta de tarot és una font de projecció, no? Aquesta la va fer Jodorowsky, el gran Jodorowsky.
Que va viure a mitjorn.
Que va viure a mitjorn.
Va viure's mal pas.
Va viure a mitjorn, té 95 anys i encara es viu.
Encara es viu.
Ell va recuperar la primera baralla de Tarot de Marsella i va fer aquests gràfics juntament amb el Camoan, crec que és, amb un francès. No? I aquest primer naip que t'he ensenyat, aquest primer arcà, quan parlam d'arcans, parlam de cartes, parlam de naips, és el que representa l'heroi. L'heroi d'aquest viatge que farem, per això és la primera carta, no té número.
Aquest és l'heroi.
Aquest és l'heroi. Aquest boig, aquesta espurna inicial, aquest nen que surt a l'aventura amb total desconeixement i despreocupació, i és també aquest arlequí, i és aquest bufó, i és aquests personatges inesperats que intervenen quan menys ho esperes, és l'heroi d'aquest viatge que farem.
Vaig somric perquè... T'agrada molt aquest arquetip o no?
Aquest arquetip és el que ens representa a tots.
Ah, ens representa a tots.
Ens representa a tots. Vull dir, quan som... No sé si coneixes alguna cosa de tècnica del clown en teatre. Quan es treballa el clown, que és el pallasso, no. El primer que aprens és a treure totes les pallofes que t'han anat crescut al llarg de la vida, no? I recuperar aquesta mirada tendra, inicial, que és...
Despulla, no?
Absolutament, clar, sí.
Molt bé. Sabeu una miqueta que són els arcans i els arcans majors. I jo et volia preguntar una altra pregunta que, en fi, et sembla molt bàsic, que és una baralla de quatre colls. Has parlat de la baralla espanyola, que tots més o menys sabem quina és, en comparació doncs, a la francesa i tal, però la baralla de quatre colls?
Els colls són els pals.
Ah, els pals.
Sí, sí. Se li diu pals o colls.
Ah,
a vegades, si li dius pals, sembla que sigui el pal o el basto. Per tant, no, són els oros, copes, pals i bastos, que és una baralla clàssica, que és aquesta del que parlarem una mica, però hi ha hagut baralles amb cinc colls. Una curiositat, per exemple, és que la baralla espanyola acaba tenint només la figura de la sota, el cavall i el rei. Però amb les baralles anteriors, amb la majoria, és rei i reina, també, no? Aquí, de cop, vam eliminar la reina, no? Però són aquestes baralles de quatre pals.
Parlaves del tarot i esmentaves el segle XV, em sembla recordar, segle XV o XVI?
Sí, 1331 es prohibeix, sí.
I parlaves, doncs, doncs que ja hi era, ha evolucionat molt la manera de jugar, d'interactuar-hi amb aquestes cartes?
Hi ha moltíssimes maneres d'interpretar-les. Hi ha vessants més esotèriques, que són molt respectuoses, Jodorowsky i molts altres investigadors han tirat més cap a aquesta branca mística amagada de coneixement indesxifrable, pràcticament. Hi ha interpretacions més psicoanalítiques, que són les de Jung i són les de molts altres investigadors, Sally Nichols. Hi ha maneres més, més purament simbòliques, més anant a buscar els símbols universals, perquè al final són arquetips, i hi ha una carta que és el sol, una altra que és la lluna, hi ha el diable, són arquetips universals que existeixen en totes les cultures d'una forma o d'una altra.
Yeah.
Per tant, aquesta forma més joguinera, potser, és aquest viatge de l'heroi de Campbell, que és el que farem avui a tarda.
Molt bé. Abans de ser una miqueta més del viatge de l'heroi, fa cinc segles, què en feien amb aquestes cartes? Se sap? Era una miqueta tot això que ens contaves ara, diverses interpretacions, o hi havia alguna cosa més habitual?
Amb les cartes, amb els arcans majors o amb la baralla de quatre pals? Clar, és que la baralla de quatre pals és molt antiga i s'hi jugava. La baralla de quatre pals, bàsicament, era una eina de joc.
A la taverna, com es fa avui.
Sí, exacte. Era un joc. El que no és només un joc són aquests arcans majors, 22,
correcte,
que apareixen com un pal més...
Són complementaris, no?
Són complementaris i que es recullen aquestes figures mítiques.
D'acord.
En tot cas, ara t'embolicaré encara una mica més, per si no estàs. Amb la baralla de quatre pals també s'hi fa adivinació.
Oh?
I també amb les espases, amb les copes, que cada pal representa una cosa, els oros, que són els diners, les copes, que és l'amor, tot això. En cada pal també s'hi pot fer adivinació. Però bàsicament partim d'un joc.
Molt bé. Què és el viatge de l'heroi? Ho explicaràs, ho desgranaràs, ho desenvoluparàs aquesta tarda, però fes uns 5 cèntims.
El viatge de l'heroi és aquesta estructura narrativa que Campbell, Joseph Campbell, a finals o principis del segle XX, resumeix. És una estructura narrativa que ell descobreix que en tots els mites universals, de totes les cultures que ell coneix, perquè és un home que viatja molt i que estudia molt tant per Àsia com per Amèrica, per Europa, totes les narracions històriques, podríem parlar de l'Odissea, per exemple, de l'Homer, el recull del periple d'Ulisses, no? Totes aquestes narracions tenen un patró comú que ell el desgrana en 17 etapes i que són les que es veuen també representades en aquestes 22 cartes de l'heroi. Al final és un heroi que rep el que parlàvem al principi, no? Que rep una crida, que té que traspassar un umbral de coneixement, té que superar unes proves. Quantes narracions mítiques han llegit que l'heroi ha de superar unes proves, no? El mateix Heracles. I tornar amb l'elixir, o tornar redimit, tornar triomfant a casa. No? És una etapa que, com et dic, és un patró que es repeteix moltíssim en la literatura universal.
I el viatge del boig?
El viatge del boig és aquest viatge de l'heroi, però fet des del boig, que som cadascun de nosaltres, i més adaptat a les cartes d'Estarot.
Ah, d'acord, d'acord. O sigui que està absolutament correlacionat un viatge amb l'altre. Sí. Com plantejaràs la xerrada? Hi haurà com a complement, doncs, no sé, les mateixes cartes que les passaràs, algun tipus de diapositiva,
sí,
algun tipus de vídeo?
No, he preparat un PDF que projectarem imatges de cada tipus de baralla, de cada figura, sobretot, i sí, anirem... Ja et dic, primer serà una mica un repàs històric, després parlarem d'aquestes baralles que hem parlat i després farem aquest viatge tots plegats. Sí, de cada carta com aquesta que t'he ensenyat, direm quin és el seu significat, quin és el moment del nostre camí i farem aquests 22...
Serà a partir de les 7 de la tarda a la Casa del Poble de la Mola. Abans parlaves de la teva experiència.
Sí.
Quina fou la teva experiència? Com hi entres en contacte?
Mira, jo quan tenia 15 o 16 anys, mon pare em va portar en un... A ell li agradaven molt tot aquest tipus de curanderos i històries, i vaig conèixer, em va portar un tarotista, astròleg, que vivia a Eivissa, que es deia Toni, i que tenia un tarot, i vaig estar un temps anant-hi, suposava que havia de... Jo estava en un moment en què havia de decidir coses, i això m'havia d'ajudar, no? I tot i que jo ja era bastant... creia prou poc amb aquestes coses, sí que m'agradava molt tota aquesta càrrega simbòlica que tenen les cartes. I després a Barcelona, no sé si tu vas arribar a conèixer, però en l'etapa preolímpica, 89-90, hi havia a la plaça aquella redona que hi ha en el metro de Catalunya, davant de Zurich, que entres ja com una plaça rodona baix en el metro.
Sí, sí, sí.
Allí hi havia tarotistes.
Ah, sí, tu vols dir, diríem, a la plaça que s'entra des del cap de dalt de la Rambla.
Des de Canaletes, sí. Allí hi havia tarotistes i també havia anat amb alguns d'ells, sobretot perquè m'interessava conèixer el significat d'aquestes cartes. I llavors també estudiant filosofia vaig tenir una assignatura de simbologia que també vaig redescobrir d'una manera més simbòlica totes aquestes cartes, que al final són...
Clar, clar, parlàvem al principi per introduir, al final la xerrada d'avui és sobre el tarot, i que la majoria de la gent associa el tarot, doncs, amb aquesta visió, diríem, frívola o diríem, buida de sentit, com és els tarotistes aquests que s'anuncien per la tele. Sí. Però també fa 3 dècades es va posar molt de moda a Espanya els jocs de rol.
Sí.
Es feien també amb les cartes del tarot?
Sí, senyor, i també molts de jocs de rol són un viatge de l'heroi. Al final també hi ha tota una sèrie d'éssers, jo no conec molt, de jocs de rol, però també hi ha tota una sèrie d'éssers i de figures arquetípiques que surten també en el tarot. Sí, sí.
Abans parlaves també, ja per acabar, Miquel, que totes les cultures, doncs, tenen tradició, doncs, de divinació, ja sigui, doncs, amb cartes, ja sigui mirant els fons del cafè, mirant els ocells, etc. Un cop aquí, en un espai que tenies aquí, el de Far a Far, parlaves que aquí a Formentera, doncs, hi havia la cultura popular també tenia una sèrie, doncs, o detectava alguns auguris, ja fossin bons o mals, en la naturalesa. En l'observació. Per exemple, amb l'olivassa blanca, no? Que quan tradicionalment aquí a Formentera algú veia una olivassa blanca, no? l'oliva blanca, doncs era un mal auguri, un senyal de...
Havies de canviar de camí.
De mala sort, s'havia de canviar de camí.
Si tu et trobaves, més enllà de que et sortís per la dreta i per l'esquerra, que això també a vegades se'n parlava, però això és molt universal també, si tu trobaves un olivassa i anaves en algun lloc, havies de canviar els plans. O si tenies pensat fer una cosa, havies de canviar. Era com un auguri d'allò que estàs pensant fer o allà on estàs pensant anar. No és el millor lloc, no?
Diré que a mi, anant en cotxe una nit, fa molts anys a Formentera, se'm va posar una just davant de la lluna, davanter del cotxe. I van venir uns anys molt foscos a la meva vida.
Ah, sí, eh? Ostres, mira, jo aquí podries fer aquest viatge de confirmació i dir que se'ls li va ser portant mal l'augur.
Podria portar mala sort. Sí. Ho he pensat des de llavors. I quan em vaig sentir, i al cap d'un temps em vaig sentir a tu i vaig relacionar-ho. Aquest vespre, a partir de les 7, el Sant Divendres de la Casa del Poble, conduït avui per en Miquel Costa, que ens introduirà en el món del tarot. Gràcies, Miquel, que
gràcies,
vagi molt
Bernat.
Bé, que sigui tot un èxit.
Hi vendràs avui, eh?
Avui és possible que vingui.
No, perquè jo crec que cap al final de la xerrada has començat a entendre alguna cosa.
No n'estiguis tan
que
segur.
Que ningú s'espanti, perquè serà una cosa lleugerata i agradable.
No n'estiguis tan segur. I en qualsevol cas, allà ja estarem ben refugiats, plogui o no, aquest vespre a Formentera. Tornem de seguida amb la porra. Fins ara.